Benvinguts al Fem Salut. En el programa d'avui parlarem d'una situació que pot afectar el cor i que pot arribar a ser mortal. Ens referim a l'infart agut de miocardi. Per fer-ho, tenim amb nosaltres a la referent de cardiologia del nostre equip d'atenció primària, la Maria Torres.
Bé, com us hem fet de la introducció, una setmana més estem al Fem Salut, el programa que cada mes us portem aquí a Ràdio Falset, i en el cas d'avui hem decidit parlar de l'infart agut de miocardi, i per fer-ho tenim amb nosaltres a la doctora Maria Torres. Amb ella volem parlar d'aquesta temàtica que potser no és molt habitual, però que quan passa, passa, i a qui li toca, pues, evidentment pot arribar a ser molt greu. Bon dia, Maria.
Bon dia, Man.
Si et sembla, parlem una mica de què és un infart agut de miocardi, així a grans trets.
Vale. Mira, el que deies ara, no? de la freqüència, o de... sí que realment és una de les malalties més importants que tenim al voltant. Pensa que és la primera causa de mort en dones i la segona en homes. O sigui que no és menys tenible, vale? Quan parlem d'infart, és una entitat que es troba dins el que s'anomena cardiopatia isquèmica. La cardiopatia isquèmica és quan una part del cor pateix perquè no li arriba prou irrigació, no li arriba prou sang. És a dir, hi haurà hagut una de les seves venetes, arterietes, petitetes, que s'haurà tapat. Hi haurà una zona que no tindrà prou circulació i en patirà, no? Hi haurà aquesta isquèmia. Isquèmia vol dir falta d'irrigació, falta de... que estigui aquella zona ben perfosa per sang. Vale. L'infart és un d'aquests tipus. Tenim l'angina, que és que una veneta no acaba d'estar tapada del tot i hi ha una zona que pateix però li arriba a circulació, i l'infart ja és quan una zona, una veneta, una arterieta d'aquestes petitetes s'ha tapat i hi ha una part del cor que no li arriba gens de circulació, i és quan allí apareix un dany. Vale?
Per tant, podem dir que potser no sempre, però en alguns casos poden haver uns avisos previs, no? Una sí. mica que ja ens indiquen per on van els tiros, sí, no? Una mica per on van les coses, no?
Exacte, si vols en parlem, no?
No? Seria l'angina aquesta que estaves comentant, per exemple, no?
L'angina pot ser un previ a l'infart, però l'infart es pot presentar com infart, vale? Què és el que passa quan... com ens avisa el cos, no? Que està passant això? Doncs podem tenir ofec quan fem un exercici, una activitat, quan caminem, quan pugem escales. Podem notar un dolor toràcic, un dolor al pit, com un pes que ens apreta, que se'n pot anar cap a l'esquena, se'n pot anar cap a la mandíbula, se'n pot anar cap al coll. Se pot associar a... pot anar-hi, acompanyant tot això, una sensació de mareig, de malestar, de nàusees, una suoració, una palidesa. I normalment aquests símptomes, quan pares, deixes de fer l'activitat que t'ho ha desencadenat, al cap d'uns minuts para. ¿Vale? Més ràpid si és una angina, més lento si és un infart. O sigui, tardarà més estona. Si sospites que és un infart, normalment el dolor cedeix al cap de mitja hora o així. Per això, no? Sempre que hi ha aquests tipus de dolor, és molt important anar al cap a fer un electrocardiograma per descartar. A vegades amb l'electrocardiograma no n'hi ha prou, eh? Però sí que un electrocardiograma és superimportant al moment del dolor per descartar, pues, que això no sigui d'origen cardíac.
Una mica ja ho has dit abans, que no és menyspreable a la gent, a la quantitat de gent que afecta, però sobretot és la gravetat en la que, evidentment, pues, una situació d'aquestes pot fer que aquella persona pateixi fins i tot arribar a la mort, no?
Sí,
evidentment.
Sí, sí.
Però en aquest cas... podem parlar de més o menys de quantitat de gent a la que afecta, de quin percentatge, o si afecta més a homes que dones, o coses d'aquest estil?
Afecta diferent a les homes que les dones. El problema de les dones és que sovint són infradiagnosticades, no? I aquesta és una mica la... aprofitem que estem a prop del Dia de la Dona, no? També volem fer un crit, no?, a totes les dones que tinguin aquesta sintomatologia, doncs que vagin al seu metge de capçalera, perquè sovint menys tenen els dolors o són dolors de menys intensitat, perquè és més freqüent potser l'angina. i van aguantar fins que arriba un moment pues, que potser ja és tard.
No? De fet, acostuma a dir-se que és més una cosa d'homes, no? Que afecta més els homes que les dones. No?
Pues, possiblement l'home té més patrons d'infart, però la dona l'avisa de molt temps abans i potser això fa que s'infradiagnostiqui, que no la diagnostiquem
prou. No? I fins i tot de vegades arriba a ser més greu, possiblement sí, per això, clar. Perquè que s'arriba massa tard, no? Potser.
Sí, sí, per això, no? És una mica la crida. Si hi ha... que és molt important que la dona, quan tingui un símptoma, pues el manifesti, no? Perquè a vegades pot ser una cosa més greu de la que ella es pensa i és important trobar-ho a temps.
Per tant, parlem una mica abans de quan hi ha hagut un infart, què podem fer,
vale.
Com podem prevenir-lo, pues no? Sí, perquè la prevenció, com en totes les malalties, és una eina bàsica, no? És millor no arribar a la malaltia que tindre que curar-la, no?
Exacte. I en aquest cas sí que tenim molta feina a fer, ¿vale? Perquè aquí hi ha uns factors que s'anomenen factors de risc cardiovascular. ¿Vale? Això són aquelles coses que són modificables, que et passen a tu i que tu pots millorar o pots canviar per reduir, no?, aquesta incidència, no?, o que aparegui aquesta cardiopatia isquèmica. Estem tractant, per exemple, de controlar la hipertensió, de controlar la diabetes, de controlar el colesterol, sobretot, i l'obesitat, i ser fumador o no ser fumador també és un factor molt important. És a dir, la hipertensió és una cosa que a vegades té bé i no la pots controlar, però sí que la pots tractar i intentar reduir els seus nivells, igual que el sucre, no? Si el sucre, si ets diabètic, doncs necessites el tractament, però sí que tu sempre podràs intentar estar el millor possible, no? Tenint un control òptim. I el nivell del colesterol sí que és superimportant, perquè el colesterol, de fet, aquestes coses que t'he dit, tots aquests factors de risc cardiovascular no fan mal, que és un moltes coses, moltes vegades els dic jo als pacients a la consulta. No fan mal, però és aquell enemic que el tens vivint al teu costat sempre i que l'has de tindre callat, perquè si no, si alça la veu, doncs pot fer mal, no? Doncs se tracta, per exemple, colesterol no fa mal, però està allí i és el que fa la paret. Fa la paret aquesta que va tapant les petites arterietes terminals del cor que acaben produint la cardiopatia isquèmica. No? Tots aquests factors descontrolats doncs, són el que poden acabar conduint a un episodi d'aquests. Si fem exercici, l'exercici físic és una cosa que ens ajuda a controlar totes aquestes coses, perquè s'ha demostrat científicament que fer exercici regular redueix la tensió arterial, redueix el colesterol, milloren els controls metabòlics amb la diabetes, d'acord? I també t'ajuda a tenir una bona condició física, perquè l'obesitat, que potser me n'he descuidat abans, també és un risc, és un factor de risc cardiovascular. No? Pues mantenir uns hàbits saludables és el que ens pot intentar reduir, ¿vale?, o evitar tenir un event... Pues,
ja l'has anomenat abans, però ara amb aquesta última conversa que has dit potser no l'has anomenat, però que és molt important, que és el tabac.
El tabac, no? Exacte.
El tabac és un dels... Segurament és, a banda del càncer de pulmó o càncers de molts tipus que pot donar, segurament una de les afeccions principals és les afectacions a nivell vascular. I una d'elles els problemes com a l'infart agut de miocardi.
Estem parlant de l'infart agut de miocardi, la cardiopatia isquèmica, estem parlant dels AVCs, que és la cardiopatia isquèmica cerebral, estem parlant també de les arteriopaties perifèriques, no? Aquelles persones que els han de ficar estents a les artèries de les cames perquè també es tapen. No? Pues aquí el colesterol, el tabac, tots aquests factors que hem dit tenen a veure. Com més en forma estiguem, doncs, més desafiem aquestes coses que ens poden venir genèticament determinades.
Hi ha un factor que també és l'estrès, no?
Sí.
Que també pot ser motiu, no? De que si una persona que visqui amb un estrès continuat, no? Pot ser també que tingui més possibilitats, no? De acabar patint infart.
Clar, aquests dolors a vegades poden passar una mica desapercebuts perquè es poden presentar en situacions d'estrès. La situació d'estrès produeix un augment de freqüència cardíaca, pot produir un augment de pressió arterial i tot això, no?, fa més evidents uns problemes de base que hi puguin haver de característiques isquèmiques. No estem espantant, ni cal que tots ara ens pensem que una petita molèstia que hem pogut tindre sigui això, però sí que ser una mica perspicaços, no? I si tenim sospita de, és millor preguntar i que us diguem, tranquil, no passa res, que no pas que no ho preguntem i acabem tinguent un esdeveniment important.
De fet, en molts casos, com hem parlat de diabètics, de hipertensos, gent que a lo millor tenen alguna patologia d'aquestes cròniques o vàries, ja es fan també electrocardiogrames de base una mica, pues, per anar veient com està aquell cor, no?
Sí, els hipertensos, els diabètics, els dislipèmics, els fem un electrocardiograma anual normalment i mirem pues, què és el que hi ha, si hi ha sospita de que pot haver algun altre tipus, alguna cardiopatia, i fem seguiment. Llavors, també el que comentàvem, a vegades aquestes manifestacions de l'infart, depèn de la condició que tinguis, no? De les malalties de base, poden tindre una presentació o una altra. La presentació dels infarts amb els diabètics és una mica diferent, no? Pot ser un dolor més a l'estómac, en lloc d'un dolor tant al pit. Bueno, sempre que hi hagi una molèstia, que hi hagi un disconfort que preocupi, doncs no costa res preguntar. La cardiopatia isquèmica, que és aquest, el que m'ha explicat, no? Aquesta part del cor que no està ben irrigada i que pateix, té dos branques de presentar-se. La branca aquesta més aguda de l'infart, que és molt aparatós, perquè és aquest dolor tan bèstia, no? Que
aquesta sofreda, no? Aquesta opressió que no,
sí.
Que no...
I llavors hi ha aquests episodis, no? Que es van apareixent, que no s'han de menys tenir. O sigui, tu pots venir a la consulta perquè has tingut aquests episodis, fer un electrocardiograma que resulta ser normal, però que el dolor que expliques és un dolor que pot suggerir que acabi sent una cardiopatia isquèmica. És en aquest moment quan nosaltres fem la derivació al cardiòleg perquè ho acabi d'estudiar. Faci una ergometria o faci un cateterisme i determini si realment és una cardiopatia isquèmica o no. Jo també us ho dic perquè no tot se presenta de la mateixa manera, sinó que a vegades hi ha presentacions més larvades, però aquí és quan nosaltres hem d'estar alerta i valorar si ho pot ser o no i fer el que toqui.
Si a nivell familiar la persona té antecedents de parents propers, diguéssim, que han patit diferents events d'aquest tipus, hi ha més possibilitats de patir-ho?
Exacte. Els antecedents familiars de cardiopatia isquèmica, doncs és un factor de risc que s'ha de tenir en compte. No s'ha de menys tenir pas. Vale? Llavors nosaltres pues, actuem d'una manera o una altra. És important saber-ho, els personals, però els familiars també.
Aleshores, pues, bueno, malauradament en alguns casos es presenta el que és un possible infart agut de miocardi, que, com hem dit, pot donar sofreda, pot donar opressió, pot donar malestar general, fins i tot nàusees, no? En alguns casos.
Sí.
Tot això, doncs, evidentment, què cal fer quan se presenten aquest tipus de quadres? D'entrada, un electro, no?
Bueno, penseu que aquí a Catalunya ja fa molts anys que està implantat i que és una cosa que es va renovant i es va actualitzant en funció dels nous estudis i resultats i protocols, és el codi IAM. Codi IAM és codi infart agut de miocardi. Llavors, el que és molt important és quan algú acut per un dolor toràcic, fer-li un electrocardiograma molt ràpid. Vale? De fet, si algú us heu trobat alguna vegada a la sala, quan algú té un dolor toràcic passa directe a la consulta. Vale? Ens avisen de fora i de seguida es fa un electrocardiograma. Si es detecta que hi ha un canvi electrocardiogràfic suggestiu d'infart, doncs s'activa el codi infart. El codi infart vol dir que aquesta persona, el més ràpid possible, ha d'arribar a una taula d'hemodinàmia. Ha d'arribar a un lloc on se li pugui fer un cateterisme, si hi ha un infart.
O sigui, per parlar-ho en paraules planeres, seria netejar una mica aquestes artèries que estan obstruint i que, per tant, no estan deixant que la sang arribi correctament al cor perquè funcioni de la manera adequada. No?
Exacte. Llavors, nosaltres fem un electrocardiograma aquí al cap. Si l'electrocardiograma és normal, vale? Però hi ha una alta sospita, aquesta persona igualment se deriva a un hospital per fer un estudi analític i acabar de determinar si necessitarà que se li faci un cateterisme en un segon temps, és a dir, no immediat ara mateix com li toca a l'infartat, vale? Amb una elevació de CT, aquest ha d'anar directament a fer un cateterisme, una prova d'aquestes que us ha dit l'Armand, però el que té una angina, vale? O un dolor, un infart sense elevació de CT, en aquest cas es pot demorar unes hores, uns dies fer el cateterisme. Vale?
Això, en principi, en la nostra zona toca Joan 23.
Els cateterismes sí, es fan a Joan 23, perquè és on hi ha la taula aquesta, no? El laboratori o la sala d'hemodinàmia.
I de fet és una unitat que treballa les 24 hores del dia.
Allí és on van els que s'han de fer el cateterisme immediat, perquè és un infart amb elevació de CT, és a dir, un infart on hi ha uns canvis electrocardiogràfics.
I que es poden millorar ostensiblement amb la neteja aquesta que diem.
Per què? Perquè quan hi ha uns canvis electrocardiogràfics d'aquestes característiques vol dir que hi ha una zona que no li està arribant gens de sang, vale? I per això fa aquests canvis a l'electro. I per això és tan important obrir-la al moment, l'artèria. Vale? Quan hi ha dolor toràcic però no hi ha aquests canvis, vol dir que l'obstrucció no és completa i que es pot demorar. Vale? Això us ho dic perquè és molt important i que no hi hagi mals entesos amb la gent que s'hagi trobat amb aquestes circumstàncies. Vale?
Mm-hmm. És a dir, en aquest cas, si es donen les circumstàncies, doncs s'envia la persona a Joan 23, sí. I allí ja directament ja entra en un procés.
És
el procés.
Que dèiem, Armand, és el codi IAM. Tu actives el codi IAM i directament aquest pacient se l'emporten a Joan 23. No és codi IAM perquè no hi ha uns canvis electrocardiogràfics, amb l'electrocardiograma, com hem dit, doncs pot anar a qualsevol altre hospital i coordinar en un segon temps el cateterisme.
A grans trets, els tractaments, com hem dit, tenen una mica aquests que has comentat, però ja un cop fet el que s'ha de fer, la persona passa a planta, on s'ha d'estar uns dies concrets, entre altres coses perquè el risc de que repeteixi un infart quan s'ha produït dins de les 24-48 hores, si no ho tinc mal entès, hi ha risc de que es pugui reproduir, per tant la persona que ha tingut un infart ha d'estar ingressada forçosament una UCI, si no ho tinc malaltès,
sí,
no?
Posteriorment al cateterisme hi ha 24-48 hores d'observació i depèn de l'estat del pacient, ¿vale? Doncs pot anar cap a casa o es queda a hospitalització i s'acaba de finar el tractament. ¿Vale? El tractament d'un infart, quan tu has tingut un infart, t'han fet un cateterisme, portes un estent, és aspirina, ¿vale? que et farà que aquesta sang sigui una mica
un
més líquida.
Un estent, perquè ens entenguem, és una molla.
Una molleta.
Que obre l'artèria.
Una molleta que te la posen a l'arterieta aquesta petiteta i el que fa és obrir el pas, ¿vale? És com si fiquessis com... Sí, és com un...
Una molla.
Sí, una molleta, sí, exactament. Obres, separes les parets perfectament perquè torni a circular la sang per allí. Llavors, una vegada passat aquest evento, t'has d'assegurar que la sang serà prou líquida i no es tornarà a fer la paret, no? Per això donem l'aspirina, que és un antiagregant. També hem de donar tractament pel colesterol, perquè com hem dit, el ciment que fa aquestes parets és el colesterol. Llavors ens interessa tenir el colesterol en uns nivells molt, molt baixos perquè no n'hi hagi ni una engruna que es pugui ficar a les parets. Llavors també es donen altres tractaments, com són els beta-bloquejants, que ajuden a millorar la rendibilitat cardíaca.
I evidentment, en aquest cas també s'han de reforçar tot el que hem dit abans que prevenia futurs infarts.
Penseu que és tan important aquests medicaments com la cessació tabàquica, és a dir, deixar de fumar i fer exercici físic. I estem recomanant des de els últims protocols, les últimes guies ja diuen que si se fa un estadiatge del risc posterior a l'infart, es veu com ha quedat aquest cor, com estan les coronàries, i amb això, les coronàries són aquestes arterietes que té el cor tan particulars que si es tapen doncs és quan li produeixen aquest dany. No? En funció d'això, la idea és no demorar molt l'activitat física, ¿vale? I començar a fer exercici doncs, el més aviat que el cardiòleg o el metge de capçalera t'aconsellin en funció del teu cas en particular. No? Que això no sé si volies treure abans, però, Armand, però... I... va en direcció on ens obre el tema de la rehabilitació cardíaca, ¿vale? És unes mesures que s'havien d'implantar pre-Covid, el Covid les va parar, però que ara s'estan desplegant a tots els hospitals de Catalunya, que és quan un pacient després ha tingut un infart, comenci a fer activitat física el més aviat possible, ¿vale? Fent un seguit de proves per determinar el seu estat, la seva condició i quina activitat física pot fer. No,
en aquest cas, per exemple, una de les proves que es fan és una prova d'esforç, no?
Sí, una prova d'esforç que es diu ergometria, que és això que et fan caminar amb una cinta, et posen un munt d'electrodes de cables aquí al pit i miren com funciona el corazón i si apareix o no algun canvi a l'electrocardiograma mentre tu estàs fent exercici i si hi ha o no dolor. Vale? Llavors, amb això, ens donarà pistes d'això, dèiem, del teu estat i de com, quin tipus d'exercici pots fer.
I amb aquestes unitats de rehabilitació de les que estaves parlant, que una mica s'estan intentant posar en marxa una mica a tot arreu, no? A tots els hospitals de... que tenim a prop, una mica en què consisteixen i en quantes vegades, diguéssim, ha d'anar la persona que ha patit l'infart, o dependrà de cada cas, pues sí, per anar a fer aquestes sessions, diguéssim, una mica on es repassen totes les coses que cal fer per intentar evitar que torni a haver un altre infart en un futur.
Sí, els processos aquests, els procediments de rehabilitació cardíaca són uns processos que solen durar entre 3 i 6 mesos, que es porten a terme amb controls des de l'atenció primària si el pacient és de baix risc, és a dir, se li ha fet un cateterisme i li han quedat totes les artèries obertes i bé, vale? I en pacients més complexes que no hi ha hagut possibilitat d'obrir-ho tot, on hi ha unes que estan mig obertes però tampoc, i no són candidates tampoc a ficar un estent, o aquell que li han hagut de fer una cirurgia, uns bypass, aquests pacients ja es quedaran fent la rehabilitació a l'hospital. Vale? Llavors es fan tant des de 3 dies a la setmana on fan exercici amb unes màquines, ja siguin cintes rodants o siguin bicicletes, on et monitoritzen i et controlen constantment la teva activitat per veure que tu la puguis estar fent sense riscos. Vale? Perquè la idea és fomentar l'activitat física als pacients posterior que han tingut un infart.
En principi ja hem parlat una mica grans trets del que és un infart i una mica les coses que cal fer per recuperar-se una mica de tot plegat, no? Jo crec que no ens hem deixat res, no sé si voldries afegir alguna cosa al respecte.
Sí, la veritat és que també després d'un infart
un tema que a vegades pot preocupar molta gent, o potser ho pot preguntar o no pot preguntar, és el tema de les relacions sexuals, per exemple.
Bueno, pues les noves guies
o conducció, per exemple, no?
Sí que això és important tenir un compte, perquè si tu, per exemple, ets un conductor professional, fins que no t'han fet una ergometria, fins que no t'han fet una prova d'aquestes
d'esforç,
no et pots reincorporar a la feina. És a dir, t'han de fer una prova d'esforç evidenciant, fent evident que tu t'has recuperat i no presentes dolor ni tens cap risc, vale? De les altres maneres, doncs, depèn de quin sigui el teu estat, no? Per exemple, anem a veure, un conductor no professional, a partir de la tercera setmana, si no hi ha aquest cirurgia, es pot tornar a conduir. Una persona normal a les 3 setmanes pot conduir. I si hi ha hagut una cirurgia de revascularització, és a dir, t'han fet un bypass, has d'esperar fins a 6 setmanes i assegurar-te que en aquestes 6 setmanes no hi ha hagut símptomes. ¿Vale? La reincorporació laboral és una cosa que la fem en funció de la persona. De moltes, perquè tindre un infart no implica només haver tingut un problema cardíac. Molt sovint, a nivell anímic, també t'afecta, no? I aquí doncs, és on valorem doncs, com aquesta persona després enfoca la vida, no? I se recupera posteriorment amb aquest evento.
Segurament ha de fer, a lo millor, molts canvis, no? Respecte al que tenia abans, perquè aquí sí que, així com nosaltres diem a les persones, intenteu deixar de fumar, però també li diem que el moment, una mica, l'hem de buscar entre tots plegats, però sobretot la persona que ha de deixar de fumar, en aquest cas sí que és la caixa o faixa.
Sí, i penseu que, per exemple, és tan important, perquè a vegades penses, doncs quan ens plantejàvem l'altre dia, no?, amb els cardiòlegs parlàvem, quan podem plantejar el tractament aquest, per exemple, que estem donant ara, el resigarum, que tan bé va a la gent per deixar de fumar? Quant temps ens hem d'esperar? Doncs depèn del cas, perquè si la persona està molt nerviosa perquè està fumant i ha de deixar de fumar, pues, potser no ens hem d'esperar gaire, potser a l'alta li podem plantejar. Si no, si podem, pues, millor esperar un mes, però a vegades potser no podem. No? O potser la persona pues, surt de l'hospital i surt la mar de tranquil i està anímicament bé, però potser surt molt desanimat i potser en aquell moment després d'haver tingut un event d'aquests, se planteja moltes coses de la seva vida i necessita un temps per recapacitar. Pues bueno, entre tots l'ajudem, entre tots la reconduïm, no? I la baixa pues, va una miqueta en funció de tots aquests factors, eh? Que no només és el factor cardíac, sinó que són moltes altres coses.
Igual que les baixes, com en totes les feines, la reincorporació laboral dependrà una mica del tipus de tasca que fa, no? Perquè, claro, evidentment, una tasca molt, molt més física segurament implicarà pues, un retard, no?, en la incorporació, claro, laboral.
A vegades depèn de la tasca que faiguis i depèn de com hagi anat totes les proves aquestes que hem dit, pues, et podràs reincorporar sense o havent fet una ergometria. Clar, per això és que és el que dèiem, la reincorporació se valora individualment. I lo de les relacions sexuals que me deies, doncs a partir dels 15 dies, si no hi ha símptomes, doncs ja hi hauria possibilitat de reprendre-ho.
Bé, doncs Maria, jo crec que una mica hem fet una pinzellada general que és l'infart agut de miocardi, una mica recordar que davant de qualsevol dubte, no?, raonable que ens pugui indicar que aquella persona pot tenir problemàtiques d'aquest sentit, doncs l'ho indicat és parlar amb els seus equips sanitaris, no?
Sí.
Per tal de que, de fer, d'entrada, un electro, i si com una cosa que no hem comentat, que és una manera de diagnosticar quan hi ha un infart, són les troponines, però en aquest cas no s'ha de fer cap cosa, això no, l'analítica només és puntual del moment que passa.
L'analítica vindria a ser amb aquest pacient que ve a urgències perquè té un dolor al pit i l'electrocardiograma surt normal. Vale? Aquest pacient que ve a urgències, atenció continuada, a la consulta perquè té dolor al pit, li faig un electro i és normal, però el dolor és altament sospitós de que pugui ser un infart, i l'enviarem a l'hospital perquè li feguin una determinació de troponines, que és un marcador de patiment cardíac. I en funció del resultat i del que facin de valoració a l'hospital, continuaran amb més proves o menys.
Doncs bé, recordar això, que davant d'una sospita d'aquest estil, pues, aquí estem, no? Per tal de, si més no, veure que realment això no pot haver sospita en aquest sentit.
Més val fer 1000 electrocardiogrames que siguin normals que no pas fer-ne un que l'haguéssim hagut d'haver fet i no hem arribat a temps, no? I sobretot fer incís amb el control dels factors de risc cardiovascular. No es tracta aquí de ser cuerpos 10, eh? Se tracta de ser saludables, se tracta de tindre un pes i una condició física i fer una activitat que et permeti sentir-te saludable, no? Com dèiem, salut és ment sana i cos sa. Pues a intentar assolir aquestes coses penso que és el més important.
De fet, en el Suma Salut, que en teoria inclouria diferents situacions de prevenció, diguéssim, o diferents coses que ens poden aportar prevenció, sobretot hi ha el tema del tabac, hi ha el tema de l'exercici físic i el tema de l'alimentació, no? Que són tres eixos bàsics. Un altre afegit és l'alcohol, que en aquest cas no sé si té alguna incidència en el tema cardíac.
Home, òbviament sí, perquè l'alcohol actua a nivell del to vascular, clar, òbviament és un altre factor, però els que tenim superidentificats i els que són superimportants de controlar és el que hem dit, eh? Hipertensió, dislipèmia, diabetes, obesitat i tabaquisme. Això és superimportant. L'alcohol també, clar.
Doncs molt bé, Maria, moltes gràcies per haver estat una vegada més amb nosaltres i fins una altra.
Gràcies a tu, Armand, i aquí estic pel que necessiteu. Moltíssimes gràcies.
I fins aquí el nostre programa, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració del Manel i la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem el mes vinent. What can you do?